Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Hola, Palés, hola, Mela.
Hola.
Bon dia,
bon dia. Bon dia, bon dia, bona hora.
Anem a parlar de tele. Hòstia.
Vale.
Hi ha dos programes de ball?
Ah,
això, aquest és...
Aviam, el primer...
Sí, que dilluns s'ha estrenat un.
Què és aquest?
Què és aquest?
Muy buenas noches y bienvenidos a esta primera edición de Baila como pueda.
Això presenta, és la veu de l'Anny Gartiburu,
sí.
I posa aquí que hi ha concursants com Lídia Lozano.
Sí.
Per tant, jo et preguntaré una cosa a mi molt important.
Digues.
Hi ha un sector de gent que s'ha quedat aparentment sense feina.
Sí, em paro, des del Salvament.
Exacte, i que fan allò que de per Netflix,
sí.
Però ara jo crec que els veurem per tot arreu,
sí,
no?
Sí, s'estan recol·locant. Aquí estem veient a Lídia Lozano, però altres programes veiem a Quique Calleja i altres
sí.
Programes de Telecinco raros, com La Isla i de Supervivientes, i ahir ho pensava, no, sense feina no, tots acabaran tenint el seu foradet.
També és la part bona del fet que cancel·lessin Sálvame, que aquesta gent estava com blindada a Telecinco i ara poden passar, oferir-se al millor postó, no?
Per fer què? Perquè aquí el que fa Lídia Lozano és plorar. És a dir, Lídia Lozano és una persona que ja sabem que és la que millor plora al món.
I plora ja... també ballant.
Hombre, però a minut 1 estaven plorant,
I per què?
Bronques.
Bueno, perquè o la renyen, perquè no s'ha esforçat suficient assajant, o perquè...
Arriba tard,
o la pressió, realment... aquest concurs de ball funciona una mica diferent dels formats que teníem abans, que eren parelles ja fetes, en què es feien... No, ara ballaran un vals, ara ballaran no sé què. No, fan com coreografies que els hi preparen. A Lídia Lozano li va tocar...
Thriller, no?
No, el Thriller era la del grup, amb la que van començar, i a la qual ja va tenir la primera bronca perquè es va saltar un assaig.
Efectivament.
Molt malament, molt poc esprit d'equip.
Sí.
I la primera actuació en parella li va tocar fer Tòxic de Britney Spears i bàsicament era un pal que no es movia.
Perdona,
i,
era un sac de patates.
I el seu company l'anava com movent,
sí,
com
serio?
Si fos... Sí,
el pobre noi que sí que sap ballar.
I ella...
La carrega a sobre, li fica la mà per l'entrecuix i fa el que vol amb ella. Ella és un sac de patates inanimat.
Però estrella del programa, sí.
Però estrella del programa perquè al final el que vol la gent, i aquesta teoria jo l'he defensat tota la vida i aquí es ratifica, el que volem els espectadors és veure patir els concursants.
Aviam, l'altre és Bailando con las Estrellas.
Ha sido una semana muy complicada para ustedes. Muy... De hecho, el que uno...
Aquesta ja porta diverses setmanes.
Sí, aquest Bailando con las Estrellas, de fet, és el format que antigament s'havia fet a Televisió Espanyola, que és això, famosos amb uns ballarins que no són protagonistes, amb els quals fan, doncs, ara balles samba, ara balles vals, ara balles... No sé què,
oi que la Nobregón va estar aquí, em sembla.
Sí.
El Boris Ceguera està jurat.
És com el format clàssic que teníem fins ara de programa de ball. És una mica diferent del que fa Televisió Espanyola.
Això,
però al final...
això era allò, mira quin baila.
Sí, exacte.
Sí. Bueno. Però és veritat que són dos formats de ball en dies diferents i que no competeixen per franja, però que estan a dues cadenes diferents.
I, que es diu, i és molt difícil saber quin és quin, perquè els noms... A veure...
Baila cuando
Atenció a Televisió Espanyola, que volia fer el fitxatge de l'any.
Ah, sí.
Que era fitxar... Bueno, no sé si volia o el vol fer encara. Que és el de David Broncano i abandonar la resistència i portar-la a la televisió pública. Però es veu que el Consell d'Administració li ha rebutjat l'oferta perquè l'humorista era 14 milions d'euros cada any durant 3. O sigui, serien un total de... dit i fet, 40 i bastants milions.
Bueno, jo tenia entès que era 14 milions per 3 anys.
Ah,
no,
per 3
no, són, perdó,
cada
són 14
any?
per temporada, sí.
Però no en tot, ser. Claus en mà.
Però és una barbaritat, tu has fet la divisió.
Claus en mà. Claus en mà vol dir... quan dic claus en mà vol dir que aquí va tot. O sigui, té, el programa el tens aquí.
Sí, però vaja, la resistència,
que
és el nom originari, és un escenari amb el Broncano, un senyor que toca la trompeta i ja està.
Sí, que no.
Si jo formés part del Consell d'Administració de
la TV,
jo vetaria això. Per què? Perquè no són diners que vinguin de la publicitat i d'un negoci, com aquesta casa o com d'altres. No, són diners de tots els espanyols dels pressupostos generals de l'Estat. Hem d'anar molt de compte. És a dir, a veure, jo crec que Televisió Espanyola té una funció, una missió, que és inventar, descobrir valors nous, no fer com un gran equip de futbol que fitxa un tio com si fóssim àrabs i el col·loca allà. Jo això no ho veig clar. Que a canvi d'això vindrà una audiència jove, no ho sabem tampoc, és molt incert.
Clar, és que crec que la contraproposta que ha fet el Consell és, en comptes de un contracte de 3 anys, fer-ne per un any. Llavors hem de veure com anirà això, però sí que crec que té raó el Víctor.
Jo per un any, si fos la Broncano, no aniria.
Ja.
Clar, però jo crec que té raó el Víctor que gastar-se aquesta milionada en un programa que el vols posar a la franja per competir amb l'Hormiguero, tens totes les de perdre. I, sincerament, la Resistència és un programa que es fonamenta en el consum per YouTube. O sigui, no és un consum lineal. I no sé si el seu públic vol consumir aquest programa
en
consum convencional. Jo crec que és que... No sé si és fotre's un tret al
peu. A cap d'una setmana ja tindríem el primer pollastre al Congrés dels Diputats per una cosa que ha dit Broncano o un entrevistat, perquè és que es tracta d'això, de dir barbaritats, i això ho pot fer la Resistència, i jo m'ho miro i m'encanta, però no ho veig a Televisió Espanyola. És que seria discussió per setmana, llavors no compensa.
Bueno, ara, d'aquí uns moments, Això sí que... Això sí que ja comença... És que això... Un moment.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Va, escolta'm una cosa.
Què vols saber?
Supervivientes.
Supervivientes.
És el primer dia?
Va començar dilluns.
No, dilluns, bueno, setmana... Sí, dilluns.
Sí, però porta molt poc. Va anar
molt bé d'audiència.
Sí, molt bé. Funciona com un tiro. Aquí tenim gent com l'Àngel Cristo.
Com saps? El fill.
El fill. Però que s'ha posat d'actualitat perquè va rajar de la seva mare. Llavors l'altre dia...
Com que va rajar de la seva mare?
Sí, va anar als últims... Va anar a programes d'aquests de la nit de Telecinco.
Sí.
A dir que la seva mare, quan era petit, sí, l'explotava com un criado. Que l'enviava a fer recados.
Los mandados.
I que tenia explotat. Llavors l'altre dia, la Bàrbara Rey, sí, va enviar una carta a Supervivientes para que se la lean a mi hijo. I Sobera va dir, tengo una carta de tu madre, te la voy a leer. Dijo, no. De mi madre no quiero saber nada, no quiero escuchar esta carta. Si quieres leerla, léela cuando yo no esté presente. Y el Sobera la va llegir. Y era como una autoexculpació de la Bàrbara Rey dient que yo a mi hijo quizá perquè ell diu, es una maltratadora de niños, diu ell, el fill. Y ella diu, no, yo lo que pasa es que tenía una adicción al juego muy, muy fuerte y hice lo que pude. És a dir, que d'alguna manera també és una confessió de Bàrbara Rey dins del format de Supervivientes. Llavors, la gràcia de Supervivientes és aquesta, ficar a la illa gent. Bueno, també està la filla de Guti i de...
Arantxa el Sol?
Arantxa Benito.
Arantxa Benito.
Sí, però aquesta noia es diu Zaira.
Sí, la filla del Guti i l'Arantxa...
Arantxa Benito, sí.
Que va a reivindicar-se, i l'Arantxa Benito, bueno, Javier Hungría, que no sé qui és, Arcano, que sí que és un tio maquíssim, un rapero.
Bueno, qui més ve aquí bien? No, he vist algun nom d'aquest també de...
Carmen Borrego.
Carmen Borrego.
Carmen Borrego. Carmen Borrego s'ha enfadat moltíssim perquè l'han llamado potota. Cuidado. Potota.
Però no, sabem què vol dir això.
Això és molt important. A l'època de Sálvame, Kiko Hernández, l'havia dit potota alguna vegada, però en un tono de...
Cariñoso.
Còmplice. Mm. I reien, i passadissos. Però com aquí està el Quique Calleja, que era part d'aquell equip, i sap que aquest apodo funciona, l'ha fet servir. I ella s'ho ofès moltíssim. Esto no se hace, es como has sacado de contexto una cosa que en su día me pudo hacer gracia, pero no me hace ni puta gracia.
Y ahora está
súper enfadada Carmen Borrego porque la llaman potota. Y yo creo que continuarán diciendo potota todo el programa.
Bueno, y acabaré, ¿eh?
Sí.
¿Euforia?
Euforia. Está funcionando bastante bien, aguanta, estamos por la tercera temporada y aguanta, pero... Crec que que ha baixat una mica el nivell pel que fa sobretot al jurat. Perquè és com molt poc vistós, amb poca força.
Perdona, però un moment, podem posar el canal 24 hores quan puguem, sisplau? És que estic veient que està Isabel Díaz Ayuso, sí, que segurament sí. Li preguntaran pel tema la seva parella i els diners aquests famosos d'un tema fiscal. I si podem posar l'Isabel Díaz Ayuso, podem... Aviam, escolta.
Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, que a lo mejor a los ciudadanos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo, y en todo caso esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Luego, yo creo que, no sé, poco más les puedo decir.
¿Sabía alguna cosa de...?
Yo sabía, yo sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y que, bueno, y que iban a intentar que si trama... Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
Dicen que en ese momento y Alberto ya eran pareja cuando los hechos que se están investigando, cuando el momento de esas presuntas facturas falsas que ahora investiga Hacienda.
No. El asunto, de todas formas, es que esto era algo que me esperaba, porque desde hace 5 años, todos los días, tengo algo similar. Primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que además quebró por otras cuestiones y que él afrontó, sin deber nada a nadie, por cierto. Después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias... primos, después fue mi pueblo, no dejaron de criticar y de insultar a mi pueblo, a mi barrio, a mi colegio, si era de mejor o de peor calidad, a los profesores que había tenido, después a mi expediente académico, si, que si
pasé por a sufrir una inspección de Hacienda, parat a sufrir.
En fin,
o sigui, com si et fa una inspecció d'Hisenda i no tens raó, l'estàs sufriendo. Atenció, eh?
Siempre ha sido buscar algo en el entorno, es hacer metrajes constantemente. Es decir, ¿quién está relacionado con esta mujer? Pues vamos a tener que ir por ahí. Y entonces es algo...
Però aquí el problema no és qui està relacionado, si és veritat o no és veritat. Sí, sí. I en tot cas, no, és a dir, és veritat que és la teva parella, però si ho sabies o no ho sabies...
con una comisión de investigación contra mi familia desde que llegué.
Bueno, es victimitza, que ho fa
ella,
molt bé.
Clar, ella insinua, con lo de sufrir, que és una inspecció injusta, o quasi diria que política, no? Que van a por mi novio. Bueno, en fi, això és indemostrable, no? I realment hi ha una guerra de punyals, ara, A veure, Jordi, tu estaves aquí l'any 20. Tothom estava desesperat, els polítics, per comprar mascaretes. Com fos i com fos.
Llavors, això ara... està parlant d'una altra cosa, eh?
Ah, bueno, sí, ja.
Desde luego, el hecho de que la Moncloa que esté encima de ello todo el rato moviéndolo por los medios de comunicación, o que datos personales de un ciudadano anónimo, que ni siquiera él sabe ahora mismo la mitad de las cosas, estén dando vueltas por las redacciones, no es normal. Sí que me parece una forma de proceder que no se suele hacer con ningún ciudadano, y cualquiera que haya sufrido una inspección de Hacienda además sabe cómo funciona esto. Primero se te acusa y luego tú ya entras a defenderte, a explicar las cosas, y no se está dando esa circunstancia. Directamente se le está acusando directamente, ni siquiera se deja que esto funcione con el cauce habitual. Luego es evidente que el trato que se le está dando tampoco es algo que sea normal, desde luego no me lo parece.
Gracias.
Bien, pues tranquilo, y a explicarlo todo y ya está, pero
val.
Donde corresponde, y solamente pues eso.
Val, ya está. Algún comentari sobre això. La primera, és evident que és la seva parella amb la qual cosa. Ella va per un cantó i ell va per un altre. O sigui, això és evident. Tu no... Segona, normalment les... si has estat parella d'ell, això ho has de saber. Ella, de fet, ha reconegut que ho sabia, que l'estava fent una inspecció. Amb la qual cosa, segurament, quan passen coses d'aquestes, que estàs fent una inspecció per creació d'empreses pantalles per pagar menys diners, estàs parlant de que estàs fent un desfalc. Ell és molt hàbil i converteix això en una mena de victimisme. Es converteix en la víctima. Sofrir una inspecció d'Hisenda. No. No pateixes una inspecció d'Hisenda. T'estan investigant.
Exacte, és un protocol.
I el que ens ha passat això, t'investiguen, i el normalment... pringues. T'ho dic ara, normalment pringues. Hi ha gent que no, perquè és més valenta. Gerard Piqué, per exemple, va ser més valent i va guanyar. Doncs normalment, pringues. Pringues. Tres, en aquesta victimització col·loca tota la família, i està per demostrar si repeteixo, està per demostrar si és veritat el que diuen de la mare i tal, perquè aquí ella
sempre
fa unes mantonguilles,
que
és molt maco. I la quarta, hi ha coses que són bastant impresentables. I parlo del tuit, que això em lliga amb l'altre, que és la redacció, on està, no sé quantos... El tuit que ha fet el PP, per mi, és indesitjable. Però és un PP que assenyala una periodista, Silvia Chaurrondo, per ser magnífica periodista. No tinc el gust de conèixer, no l'he vist a la meva vida, personalment, però l'assenyala directament perquè el PP, la conta del PP fa uns moments, perquè diu que ella això ho ha tret avui a la tertúlia. Que el PSOE o que la Moncloa vol que això surti per frenar el cascoldo? Segur. Mm-hmm. No tinc cap mena de dubte. Cap mena de dubte. Ara, no victimitzem tampoc mm-hmm. una situació, diguem-ho, on tens una parella que, com a mínim, sabem que li estan fent una inspecció fiscal.
Sí, és veritat, ja està. És veritat.
Que no és res dolent que no, li faci una inspecció fiscal. No és res dolent per ell. I a vegades que les inspeccions fiscals són de coses que no et pots pensar que ho has fet malament. Com deia en Per Moliner, que va fer un article meravellós fa molts anys, a l'Ara, va fer un article meravellós que deia que quan et fa una inspecció fiscal, que ella sempre diu que li han fet, el 50% l'hauria de pagar el teu gestor.
Sí.
Perquè entre altres
perquè coses, ficat
tu,
no lio.
Ni, exacte, tu no tens ni punyetera idea.
Jo el meu gestor sempre ha dit, tu fes-ho tot legalment, no vull sustos.
Escolta, volem de deixar,
Oh, bueno, continuarem un altre dia.
Mira que aquí estava parlant de nos vemos en otro día.
Bueno, hi ha moltes coses.
Nos vemos en otro día, va agradar o no?
Sí.
Pol López?
Molt bé.
En parlarem. D'aquí uns moments, Eva Baltasar, llibre extraordinari. I al costat de l'Eva Baltasar, Marc Artigau, per arribar a les 12:00 del migdia al món a recomanar.